És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera.
Molt bon migdia. Passen 2 minuts de les 12 del migdia d'aquest dijous, dia 23 d'octubre de 2025. Qui us parla, Sergi Corral, una horeta i poc més per endavant, amb molts temes d'actualitat, temes de divulgació. Per exemple, avui al destacat de la jornada tindrem molta música. David Izquierdo ens presenta el seu nou disc. Tenim a l'Ensèrie, amb la Lali Giné, presentables, que avui tindrem un allò que en diuen guest starring, un convidat de luxe, em podríem dir. Ja ho veureu. Va, sorpresa. Però, abans de tot, volíem fer una reflexió avui, un comentari. No sé si sabeu que hi ha hagut un escàndol a nivell sanitari a la Junta d'Andalusia, al govern d'Andalusia, al voltant de 2.000 pacients on van haver-hi bé fallades o bé retrasos en la comunicació de les mamografies, d'aquesta prova per detectar el càncer de mama, no? Endarreriments o fallades directament dels darrers entre 1 i 2 anys, ben bé des del gener del 2024 que es va sortir en aquesta situació, no? Tant en la mamografia inicial com a vegades també en segones proves. A més, recentment també s'ha dit que s'han destruït historials mèdics de pacients. I ahir mateix el senyor president de la comunitat, el conseller d'Andalusia de Salut, va acusar directament a les víctimes d'aquests cribatges de crear una alarma social bestial que va col·lapsar els sistemes. La reflexió és, a part que sempre l'usuari final o la personeta sempre té la culpa, no pas l'administració, o sigui, Aigats de València, el metro de València, el cas de l'accident de l'Àlvia, etc. Jo tinc... Abans hi havia el dubte de si certes persones o certs dirigents no donaven de més o eren directament males persones. Jo ara, bàsicament, vist com està la situació, em decanto cap a lo segon. I ara el que anem a fer és donar temps a la informació local, amb l'abans informatiu, amb la Lali Giné. Molt bon dia, Lali.
Bon dia, Sergi. Però qui governa Andalusia? Qui governa Andalusia, sisplau?
Sí, però al final és que arriba a la conclusió, clar, el que governa, qui qui governa, no?
És que són los mismos perros con distintos collares.
Sí, cerquen tot.
Has dit la Dana...
Tot, el metro de València, l'accident de l'Àlvia...
És tot... Però sí, és de ser mala persona, totalment.
Clar, tens dubtes, no? A vegades, o hi havia el dubte, és que pobrets ja no donen més de sí, o és mala gestió,
no, no, és mala educació... Més enllà de que donguin més o menys de sí, és que realment, sí, són males persones. És de ser mala persona. El tema de les mamografies, bueno, ha clamat al cel.
És escandalós. O sigui, jo ho trobo veritablement escandalós.
I a més és no tenir ni pajolera idea de lo que significa ser dona i el malestar que et pot crear, perquè bueno, això ha estat
no malestar,
unes mamografies, o sigui... que van sortir sospitoses, unes proves que van sortir sospitoses, i que ningú les va avisar.
Hi ha dones que s'han mort, en aquest
temps. Exacte, primer aquesta.
No és malestar, és que és directament
és malestar i que després, exacte, bueno, és igual, deixem-ho estar.
Ojo, perquè, sí. Va, Lali, actualitat d'avui a l'Escala.
Del que passa a l'Escala. Mira, parlarem de diversos projectes dels que a tu t'agraden, Next Generation.
He llegit alguna cosa a la notícia.
És que m'ho poseu.
Avui hem cantat bingo,
Ha encantat bingo. Parlem dels Next Generation i de projectes com el dels punts wifi al nucli antic. Això ja en vam...
t'agrada a tu.
Això m'agrada a mi.
Especialment.
A mi, perquè l'última vegada vaig dir que...
53 milions d'euros,
53 milions d'euros, exacte, no, són 53.000. No milions, 53.000 euros.
Euros.
No donen per tant, la vaca dels Next Generations no dona per tant. Bueno, doncs parlarem d'aquests punts wifi que en principi doncs, hauran d'estar instal·lats abans del mes de juny, perquè hi ha un termini per aquests Next Generation, llavors hi ha una obligació de fer això d'aquest termini. I bueno, concretarem una mica també els carrers allà on aniran destinats a aquests punts. També parlarem de les obres de reforma de la piscina coberta, l'ampliació, i de la Casa del Mar. Bueno,
això
diverses...
m'interessa. Lo de la Casa del Mar m'interessa, perquè com em toca a prop, o sigui,
davant mateix de casa, com aquell qui diu?
Davant de casa, vull dir que no es caiguin els despreniments.
Home,
aquells que hi ha a la cornissa i por ahí.
Que la casa està assegurada.
Està interessant, sí.
Sí, doncs mira, d'això en parlarem també. Més coses que parlarem de la temporada, que encara que no ho sembli, sí, l'hem deixat enrere, perquè encara...
A 23 d'octubre,
Bueno, és exacte. I, bueno, però clar, és que parlant de temperatures, mira, avui és el primer dia que sembla una mica un dia de tardor.
Això perquè ha sortit a aquesta hora. Si haguessis sortit a les 8 del dematí, estàvem a 24 graus a les 8 del dematí, que quan heu obert el terrat, dic, mare de Déu...
M'has pillat.
Són quina hora del dia és, això?
Sí. Bueno, doncs és igual, que sí, que aquest t'haig d'explicar. En fi, total que ha estat la temporada més llarga, i hem tingut un increment de visitants del 23,5%.
Perfecte.
Això és, cada any és bé anar augmentant.
Sí, és bé. Bueno, sempre que augmenti, sempre que es puguin assumir aquests
visitants. Ara, bueno, sembla doncs que sí. Això és perquè ens entenguem entre l'1 de maig i el 30 de setembre.
Vale.
Perquè hem obert, no sé si recordes, que aquest any la temporada va començar abans, amb una primavera molt estiuenca i molt generosa pel que fa a temperatures.
I tant.
Llavors, l'increment del públic ha reemplaçat el lleuger descens el del públic estranger ha reemplaçat el nacional. Ja sabem, tenim aquí entre les segones residències i els francesos, doncs, no? Perquè els francesos entren en les segones residències. Les pernoctacions s'han situat entre els 3 i 5 dies, hotels i càmpings han fregat el 75% d'ocupació el juliol, mentre que a l'agost la mitjana ha escalat fins al 84%. També destaca el juny amb un augment de turistes del 30%. El que dèiem, ha estat un juny molt bo en relació, comparativament parlant.
Comparativament amb altres.
Sí, molt bé. Més cosetes.
Més cosetes, la...
Més cosetes. La cuina de pescadors.
Ah,
la cuina
de pescadors. Això
m'interessa. Això ens ho expliques tu.
Això m'interessa.
És aquest divendres que ha començat l'edició de tardor de la cuina de pescadors, amb dues sessions, una avui, el 24, avui no, demà, el 24. Quines ganes que sigui divendres.
Quines
ganes que sigui divendres, per Déu, per l'amor de Déu. Vale, i l'altre el 21 de novembre.
Sí.
L'escabeig i els fideus seran els productes estrella de les dues sessions.
Serà fantàstic. Mira, aquest divendres cuinaran fideus mariners a la cassola i escabeig de sardines. I el dia 21 de novembre, fideuada.
Home!
I escabeig del peix del dia.
Home! Fantàstic.
Per tant, fantàstic.
No, no, i tant, fantàstic, superfantàstic, superfantàstic. I encara més cosetes. Aquest dissabte l'Escala posa en marxa la marxa contra el càncer.
Mm-hmm.
Molt bé, la Junta Local contra el càncer de l'Escala ho té ja tot preparat per un cap de setmana d'activitats solidàries. El divendres la conferència anual, enguany centrada en l'autoestima, i dissabte la caminada popular que uneix la Riba i la Clota. Les inscripcions continuen obertes i es podran formalitzar el dissabte fins l'hora abans de la sortida. I pel que fa a esports, el Futbol Club l'Escala presentarà els equips aquest diumenge. Ensenyarà múscul, ens diu l'Ivan, aquest diumenge amb la presentació dels equips que té. Aquesta temporada el club compta amb més de 300 jugadors i jugadores, i després d'això el primer equip jugarà contra la Muntanyesa.
Partit clàssic, eh? Aquest de la
clàssic,
Muntanyesa,
no? És un
aquest
clàssic.
Dels quillos de dalt de tot de Nou Barris.
Oi, mare de Déu, que ens tancaran el xiringuito. Ai, per favor.
No, és un camp, quan venen aquí, no, però és un camp conflict del risc.
Del risc,
el de la
sí, del de, plus de perillositat.
A part, hi havia hagut, no sé si va ser la temporada passada o l'anterior, que l'Escala havia guanyat 6-1 allà a Nou Barris, i, bueno, hi havia un ambientillo...
Un caldo de cultiu
important.
Sí, sí, sí. Bueno, llavors el titular més important del dia, que... Redoble, sisplau, un redoble.
Espera,
busca'l, busca'l.
Anem.
Busca'l.
El titular del temps, si us heu llevat ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
Que no és el meu cas.
Que no és el teu cas. No, titular... Aquest dijous canviant. Tenim una miqueta de moguda meteorològica. Ai. Hi ha hagut algun ruixadet.
I com us agrada això, eh?
És fantàstic, sobretot en temps que no passa res. Perquè
home, ja, també és veritat.
La notícia en meteo, jo crec que és la no que passin coses, sinó l'absència de les coses, o sigui, que no passin, que no hi hagi aiguats, que no hi hagi tramuntanes,
sí,
que no hi hagi fred, que no faci fred, que no d'allò, això és la notícia.
Ah, sí, ara mateix sí.
I portàvem setmanes que no passava res de res, i ens hem de conformar amb aquests fronts atlàntics que fan una miqueta de remoguda, els dies previs amb caloreta, una mica de tramuntana, però que demà ja no en farà, o sigui, demà ja... I de cares a aquest cap de setmana, que segurament diumenge tindrem un altre canvi de temps d'aquests de pim-pam.
I ens baixarà la temperatura, no?
Sí, una miqueta, sí.
Sí, és a dir,
sí.
Vinga, perquè ja no...
Tampoc ve cap siberiana, eh? Tampoc
ja no, bueno...
Això del canvi del d'armari, no sé quina bueno, setmana l'haurem de
fer. És que jo ja això ho he desterrat, aquesta idea, des de fa molts anys. Vull dir, a l'octubre ja no es canvia res.
Ja no es canvia res. No.
I encara sort si ho pots canviar al novembre.
Això depenent si tens espai o no per acumular les coses, perquè si no canvia res, se te puede comer la ropa, eh?
Això també, però em refereixo que no sé si és pel canvi climàtic o el que sigui, però els octubres ja cada vegada més és una temperatura així molt...
Tardoño, o com diuen allò, hi havia... el veronyo, no?
El veronyo.
El veronyo.
El veronyo, aquesta està bé, exacte. Sí, és un veronyo.
És un veronyo. Desestacionalitzat.
És anar a capes.
És anar a capes. Sí, de ceba. Lali, ens hi trobem al punt de la una, va?
Ah, ja estaré. Vinga, va.
Fins ara, d'aquí una estoneta. I ara el que us deixem és, primer de tot, amb una miqueta de pausa musical i després amb el destacat de la jornada. Posarem una mica de Joan Dausà. Mira, caure no feia mal.
deixis caure. Si se m'emboira la mirada, porta'm a casa, deixa que dormi sota l'arbre. Torna'm al lloc on la vida bategava, i caure no feia mal. I caure no feia mal. I quan bufava vent de nord, m'enfilava entre les branques. De dalt de tot veia el llac que el fred glaçava, i em descordava els botons de l'abric, em feia ales i omplia els pulmons d'aire, i deixava caure el cos, i volava almenys per uns segons. Volava i deixava caure el cos, i volava, i si no ho feia tant se val. Caure no feia mal.
Aquest caure no feia mal d'en Joan Dausà, amb la col·laboració també d'en Santi Balmes, del líder o de la veu del grup de Love of Lesbian, en aquest cas. I de caure no feia mal, no deixem la música enrere, perquè en el destacat de la jornada d'avui anem a entrevistar la ONA, millor dit, entrevista a en David Izquierdo, que presenta nou disc. Doncs, ONA, endavant.
El destacat de la jornada.
I aquesta setmana al destacat de la jornada volem parlar de música, i és que ahir es va publicar el nou disc del grup gironí Verbaline, integrat per David Tolsà a la bateria, Pere Servià al baix i David Izquierdo a la guitarra i la veu. I per això avui tenim aquí precisament en David Izquierdo, que a més de tocar la guitarra i cantar és qui compon les cançons d'aquest disc. David, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, enhorabona per la publicació d'aquest disc, que és el quart ja, oi?
Sí, és el quart treball que fem, i bueno, sí que entre el primer i el segon va haver més temps, perquè parlem del 15 al 22, però en els últims 3 anys ens hem editat els altres 3, que i bueno, estem contents.
Parlaves del 2015, per tant això són gairebé més de 10 anys de trajectòria, no?
Sí, de fet vam començar el 2013, per això també el disc, si us heu fixat, el disc s'anomena 12. Mm-hmm. Llavors el disc 12 és per diversos motius. Un d'ells és que fa 12 anys que estem junts com a grup, ens coneixem de fa molts anys, els tres integrants des de petits, però bueno, fa 12 anys que vam muntar el grup, i aquest és un dels motius de per què el disc es diu 12.
Parlem d'aquest disc que es diu 12, a veure aquests motius.
Bé, 12 són tres motius en concret. Un és perquè, el que dèiem, no?, el de l'aniversari, no?, per dir-ho d'alguna manera, del nostre temps junts. El segon element és el fet que hi ha 12 talls, 12 cançons, i el tercer és que parla d'un rellotge. La història és un disc conceptual, i parla d'un rellotge, i com tots sabem, el rellotge marca fins a les 12.
Exacte, té 12 hores, per tant, 12 cançons. Per tant, és un disc molt mil·limetrat, no?, molt pensat.
Sí, és el disc més pensat que hem fet. Tot, absolutament tot, està pensat. No hi ha res que haguem deixat a la... Bueno, cadascú pot imaginar, no?, les lletres. Sempre quan un llegeix les lletres, en aquest cas estan en anglès, doncs tu fas la teva imaginació, la interpretació que tu vulguis, no?, que això també és una mica el sentit. Però aquí no hem volgut que això passés, perquè és un disc conceptual i que parla de la història d'un rellotge que va passant des del principis del segle XX fins a l'actualitat, de mà en mà, i aquest rellotge va explicant les vivències en cadascun dels propietaris que el té en aquell moment, no? I per això són 12 cançons, tot i que expliquen en realitat 9 vides de 9 persones diferents.
I explica'ns una mica, ens pots avançar alguna d'aquestes vides?
Sí, bueno, la que a mi m'agrada més és la primera, perquè el rellotge és com més descriptiu, és a dir, la lletra de la primera cançó parla d'un entorn d'un bosc i una persona que troba un rellotge, no? I després, just quan estàs a l'estribillo cantant, doncs aquell rellotge està descrivint com és aquella persona.
Mm, que xulo.
I després, quan tornes a la segona part de la lletra, el rellotge està descrivint d'aquella persona que és el que creu que li importa a la vida, no? Mm-hmm. I quan tornes a l'estribillo de nou, t'explica un altre cop el mateix d'abans. Com pot ser que la persona que està... vivint això, s'estigui preguntant com és que el rellotge té capacitat de descriure'm a mi, no? I és una miqueta aquesta cançó tan misteriosa, i això es va reproduint durant tot el disc. No sempre és misteri, sinó que a vegades és més planera la història, o més feliç, o més crua, perquè el següent protagonista és un soldat a la Primera Guerra Mundial, mm-hmm. i explica totes les vivències de pors, de bombes, de... Bueno, va explicant una miqueta històries, no? És molt narratiu, és un disc molt narratiu.
Doncs, si et sembla, anem a escoltar aquesta primera cançó del disc.
Molt bé.
Ara, clar, jo em preguntava com se t'acuden aquestes històries, no?, per explicar tot això.
Bueno, mira, nosaltres sempre fem una cosa, perquè jo sóc d'aquí de l'Escala tota la vida, visc ara per qüestions personals a Girona, però jo sempre corro per aquí els caps de setmana, treballo aquí entre setmana, etc. I això va sorgir en un dinar precisament en un dels restaurants d'aquí del poble, mm-hmm. que sempre hi anem a sopar, els tres membres del grup. I un dia estàvem fent un sopar l'estiu passat, i ja teníem cançons fetes, i en David, que és el bateria, doncs va dir, ostres, m'agradaria que fos un disc conceptual. I a partir d'aquí vam començar a pensar a veure quines històries podien sorgir, etc etc. I un dia a mi se'm va ocórrer això, dic, ostres, què us semblaria si la història fos aquesta? I els hi va semblar bé a la resta de companys del grup, i vam dir, bueno, doncs vinga, treballem. I a partir d'aquí, doncs, teníem ja alguna cançó composada, simplement la vam acabar d'adaptar, i després les noves que van sorgir ja anaven amb la línia del disc conceptual.
I en aquest disc també teniu col·laboracions, no?, d'altres artistes.
Sí, hi ha dues cançons. Hi ha dues cançons, que una és On the Road, que parla de la vivència d'un lladre que roba el rellotge en una casa i se'n va fer, per tots els Estats Units, se'n va fer tota una aventura, no? Uh-huh. I que es diu On the Road, la cançó, i una altra que és Ellis Island, que és la història prèvia d'aquest senyor al qui li roben el rellotge, que és un jueu que ha de marxar de l'època nazi d'Alemanya i se'n va viure als Estats Units, precisament. I aquestes dues cançons és on tenim col·laboracions, que és en Miquel Brugués als teclats, que és un músic molt reconegut a teclats a la província de Girona, sobretot a l'escena soul, rock, uh-huh. I la Marta Manyes, que és d'Olot, i que ens fa els coros també en aquestes cançons. La resta d'instruments els toquem els tres músics del grup.
Mm-hmm. Clar, i ara deies, és una història prèvia on això tot està lligat, no? És complicat, tot. No, això de lligar totes les cançons?
Sí, perquè nosaltres se'ns coneixia més per fer rock, i rock mm-hmm. més clàssic, basat en el rock dels anys 70, en el rock dels anys 90, aquest rock més protesta que va sorgir als anys 90. I clar, sí que hi havia una concepció durant tres treballs discogràfics de que nosaltres fèiem això. Però clar, aquí en aquest disc hem tocat cançons que per l'estil i per la cançó que era havia d'anar a altres estils que nosaltres no fem habitualment. Llavors hi ha alguna cançó que és soul, que mm-hmm. nosaltres no havíem fet cap cançó soul, tot i que sí, escoltes algunes cançons i dius, sí, això és de les que fèiem abans, sí que té, no, aquell rotllo soul, però un soul estrictament parlant o un blues estrictament parlant no els havíem fet mai, tot i que els sabem tocar perquè quan fas música aprens una mm-hmm. miqueta tot, no? I realment sí que hem tocat altres estils, perquè precisament l'objectiu era això que deies tu, lligar les cançons, no? I lligar les històries. A vegades la cançó ha d'anar també, el so, en sintonia amb el que està explicant, no? El que estàs explicant, i per tant ho vam fer així, sí.
I com ha estat això de sortir de la vostra zona de confort, no? D'enfrontar-vos aquests altres estils?
Alguns ho portem millor, alguns ho portem pitjor. No, és broma, és broma. La veritat és que hi ha opinions diverses al propi grup, i això no és... A mi no em fa res dir-ho, i als altres companys em penso que tampoc, no? Perquè, però una raó molt senzilla, perquè quan acabes un disc sempre dius, ostres, a mi aquesta cançó m'agrada més. Tu ets públic en general, no? Quan mm-hmm. escoltes música, i quan escoltes música dius, aquesta cançó m'agrada, no? Però a nosaltres passa el mateix, amb les pròpies cançons, en aquest cas, i diem, ostres, doncs, no... aquesta cançó no m'ha agradat com ha quedat, però bueno, és la com està i no m'agrada com ha quedat per això i per això i per això, o no m'agrada el resultat final. És normal, mm-hmm. no et poden agradar totes les cançons que has fet tu mateix, perquè a vegades no pot ser així, no? I has de deixar coses, no? I sí que en algunes coses amb la que no estem en zona de confort, algú de nosaltres, doncs, no ens agrada una cosa, una altra. I cadascú dels tres tenim cançons que ens agraden més o menys, com han quedat, i precisament no té necessàriament a veure amb l'estil, sinó mm-hmm. amb com ha quedat gravada i el treball final. Però sí que hi ha bastant consonància en que potser alguna del fet no ens acaben d'agradar cap dels tres, tot i que el resultat quan l'escoltes dius, ah, no, si està bé, no? I els mm-hmm. músics que ens han ajudat... No, si està perfecte. No, sí, però com que ens veiem com estranys, no?
Clar, perquè no és la vostra zona. Sí. Doncs quina ens recomanes d'aquestes que no són tan...
Mira, aquesta que precisament és una que genera els conflictes, es diu Ellis Island, que mm-hmm. és aquesta que parlàvem de que el noi jueu se'n va de... ha de marxar d'Alemanya i se'n va per el tema del nazisme i se n'ha d'anar als Estats Units i va petar a Ellis Island, que tots sabeu que és l'illa d'Ellis, que està a Nova York aquesta és un soul i que, clar, nosaltres no estem acostumats a fer soul i ens va sorgir aquesta idea, un dia fem-la i a mi m'agrada molt com ha quedat, i altres músics del grup també ens agrada com ha quedat, però no ens sentim un dia, ostres, això... Ostres, no sembla nostra, no?
Clar, no us hi sentiu identificats, no?
Sí.
Doncs som-hi, anem a escoltar-la.
Silhouette feels all divided. But I'm still here. Love's beneath this fading light. Last ten waves, another tear fills me up and sounds remain. Last time deck we say goodbye.
I ja per anar acabant, on us podrem sentir?
Bueno, ara estem sobretot centrats en la promoció més a xarxes socials. No som tampoc molt actius, perquè no, per un tema d'edat, perquè nosaltres ja som més grans i no tenim la traça que potser té la gent més jove a fer-ho, tot i que gent de la nostra edat ho està fent anar molt bé, això de les xarxes socials, però nosaltres no, nosaltres som negats amb això, eh? I sabem informàtica i sabem d'això de fa molts anys, però les xarxes socials no és una cosa que cap dels tres siguem especialistes, val? Llavors, a les xarxes socials sí que presentem una mica de tot, però estem fent més promoció a mitjans de comunicació ara durant un temps. Després estarem un parell de mesos que per una qüestió personal meva doncs no podrem estar tampoc fent molta cosa. És un, una petita operació en el genoll i per tant no podré estar en actiu fent gaire res, m'he de quedar calmat a casa i relaxadet un temps. I a partir d'aquí, doncs, suposo que entre el gener i febrer farem algun concert de presentació. I es podrà seguir en l'Instagram del grup, que és on Luc sempre està allà i on es podrà trobar fàcilment.
No tenim encara dates tancades.
No, ja les anirem publicant, sí.
Doncs estarem pendents d'aquestes dates de publicació. I res, moltes gràcies, David, per venir aquí al Més Calent a l'Aigüera.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Que tingueu molta sort amb aquest disc, que està a totes les plataformes, no?, des d'ahir.
Sí, des de 22 d'octubre, a totes les plataformes, i sí que també a YouTube hi ha el videoclip, que el videoclip, el que crec que és interessant, és que és en 5 minuts, no arriba a 5 minuts, amb la primera cançó del disc, però la imatge és tota la història del disc en 4 minuts. Si et fixes en les imatges, veuràs tota la història sencera.
Doncs mira, ens ho apuntem també de mirar el videoclip per tenir aquesta visió àmplia de tot el disc.
Molt bé, gràcies per tot.
A vosaltres.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ara, quan passen just 4 minuts de 12:45 del migdia, som dijous, i això vol dir que la Lali Giné ens porta a l'ensèrie.
Ensèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
Mi nombre es Book, es mi librería. Tú has venido por el trabajo, ¿no? Esta es Trotsky, mi mujer.
I ho fem començant per aquest dimarts a Filmin, amb l'estrena de Bookish.
Cuénteme, inspector, especialmente si es lascivo, sangriento o vagamente escandaloso.
Es un misterio.
A Londres de 1946 hi ha una llibreria que porta el nom de l'excèntric propietari, Book. Antic espia militar, reconvertit en detectiu poc convencional, el protagonista gaudeix ajudant a la policia a resoldre casos més complexes.
Oh, bravo! Hacía tiempo que no oía eso.
Quan un jove amb un passat com a exconvicte és enviat a treballar a la llibreria, no trigaran a sospitar que la seva arribada no ha estat en absolut casual.
Natalia asumió el liderazgo de los carniceros. Se quedó con la plata del robo y la tiene escondida en el hipódromo.
Des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem la temporada 2 de Baby Bandito.
¿Qué estoy pensando?
En el subterráneo hay una bodega y parece que ahí la guardan. Pero no se nos tiene que olvidar que no vamos a ser los únicos detrás de la plata.
La vida del protagonista dona un gir inesperat quan s'enamora d'una jove privilegiada. Decideix apostar-ho tot pel seu amor i se submergeix en un arriscat pla per robar una perillosa banda de mafiosos anomenats els carnissers, un intrincat esquema per extreure un botí milionari que el transforma en el fugitiu més buscat del país.
Dr. Lazarus.
I'm here, sir. You can speak. What thoughts would you like to discuss?
God, I've been speaking with him.
També, des de dimecres, a Prime Video hi arriba Lazarus.
He said you were a fake. Like father, like son.
Es tracta de la nova sèrie de Harlan Coben, que segueix els passos d'un home, interpretat per Sam Coughlin, que comença a tenir experiències pertorbadores al voltant d'assassinats després de la mort del seu pare.
Se habla de un maníaco que ataca a parejas jóvenes.
I encara una altra proposta des d'aquest dimecres, El monstruo de Florencia, a Netflix.
Tengo que pararlo.
Comprobemos todos los casos que tengan semejanzas con los nuestros.
Aquesta sèrie policíaca centra en el conegut monstre de Florència, el primer assassí en sèrie d'Itàlia que va escapar a la justícia i va aterroritzar el país.
Papá, Gonzalo está en una secta. Dicen que están en un ecosistema y que van a cambiar el mundo. Y todo eso lo está pagando tu hijo con tu dinero.
Bueno, suena bien.
Dijous a Disney arriba Entrepreneurs.
Los emprendedores vienen aquí buscando un lugar guapo en el que sentirse en un ecosistema.
Solo para que conste, soy licenciada en Bellas Artes.
Seguro que ganas siempre al Piccionari, ¿eh?
És una comèdia creada i protagonitzada per Robert Bodegaus i Alberto Casado. La sèrie segueix un grup d'emprenedors orgullosos d'haver sortit de la zona de confort que aspiren a canviar el món i convertir-se en poderosos CEOs.
¿Tú quieres ser explotado o explotador?
Si no hubiera cerrado la asesoría, va estar yo aquí sentado en un palé.
300 pavos el palé, ¿eh?
Amb tot, però, quasi no es poden ni mantenir així.
Quiero sábanas con nuestras iniciales. Quiero que digas tengo que hablarlo con la jefa.
Claro que tengo que hablarlo con la jefa.
Y por supuesto la respuesta será no.
A Netflix també dijous hi arriba la segona temporada de Nadie quiere esto.
Una relación no es seria mientras siga en fase luna de miel. Comienza cuando mezcláis vuestros amigos, ya sabes.
Sí, y estamos en ello.
Torna la comèdia sobre una agnòstica creadora d'un podcast de sexe i un rabí recent separat que inicien una relació plena de complicacions.
I always thought that Jess was the perfect mother.
I'm Jess, and I'm here because I want to be the best mom that I can be.
A HBO també aquest dijous hi arriba Pequeños Desastres.
10-month-old, suspected skull fracture, significant bruising.
La sèrie se centra en l'amistat d'una dècada entre quatre dones embarassades que es coneixen en una classe de preparació al part i que, a part de la data per donar llum, no tenen res més en comú, però que s'han recolzat mútuament durant tot el procés de la maternitat.
You never forget the boy who makes your first mixtape.
Sorry.
Dissabte, Movistar Plus i estrena Mixtape.
One dance. I'll walk you home.
One dance, you won't be walking me home.
La sèrie segueix una parella que es coneix el 1989 i s'enamoren a l'adolescència abans que la vida els porti en direccions diferents.
Hey!
I know when you shut me out.
Es retroben anys després a través de records musicals compartits preguntant-se si estan destinats a estar junts. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per La Edat Dorada, en concret la seva tercera temporada.
There's a moment when a young girl turns into a woman. It's dark and it's light.
I és que d'aquesta sèrie ja us n'hem parlat altres vegades, però ara mereix especial atenció aquesta tercera entrega que ja podeu trobar completa a HBO Max.
When you have a nice house, money, you're invited everywhere.
Podem dir que l'Edat Dorada s'ha imposat com a sèrie adulta de l'estiu amb la seva tercera temporada, tant en termes d'audiència com de conversa social.
I'm the next generation. I think we should fight for that.
I és que en els seus primers 3 dies d'emissió va arribar a acumular 4,6 milions d'espectadors i ha augmentat la seva base respecte a la segona temporada, que ja havia donat un pas endavant amb la nominació als Emmys al millor drama.
Now who's being dramatic?
Us recordem que l'Edat Dorada és una història de classes, en concret la vella aristocràcia i burgesia novaiorquesa i els nous rics.
I'm building her future. Nothing can go wrong. Not now.
Doncs bé, en aquesta nova entrega, dins les subtrames, ens endinsem en altres, com el racisme, no tan sols entre negres i blancs, sinó també entre els propis individus de raça negra, depenent de la foscor, del color de la seva pell o de la seva llibertat o esclavitud.
Everything's at stake. I can fix it.
fixed this.
I entre la resta de temàtiques veiem també les dificultats per amagar l'homosexualitat en què es trobava l'alta burgesia en ple segle XIX o els matrimonis de conveniència com a pont cap a l'ascens social. Després d'alguns alts i baixos, especialment en la seva segona temporada, podríem dir que ara la sèrie ha trobat el seu equilibri. En aquesta tercera entrega destaca la seva major intensitat dramàtica, el desenvolupament de personatges i profunditat social. La crítica, però, també assenyala alguns punts dèbils, el guió i la presència de múltiples trames secundàries. Amb tot, aquesta nova temporada és més obscura i romàntica, equilibrant precisament l'opulència visual amb les noves trames amb més trasfons i crítica social. I com sempre, més enllà del guió, un bon motiu per veure la Edat Dorada és les seves interpretacions, entre elles la de la parella protagonista, Carrie Coon i Morgan Spector. En fi, que si això no us convenç, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera temporada per fer-vos en venir les ganes.
¿Sabían que mi tatarabuelo combatió en la guerra de la independencia?
Tocaba la corneta.
¿Eso también cuenta?
¿Luchó con los ingleses o con los americanos?
Por supuesto que con los americanos. Él era un hombre libre y un patriota.
Bien.
Qué orgullo para su familia. Su hijo aprovechó su estancia en la universidad muy bien. Sus eficientes y oportunos cuidados a nuestra hija la salvaron de una neumonía o de algo peor.
En efecto, mi formación no fue suficiente y por eso llamé a su hijo.
¿Formación? ¿A qué se refiere? Creía que era usted un simple comerciante.
Soy farmacéutico y propietario de mi propia botica en Brooklyn.
¿Acaso no es lo mismo?
Elizabeth, he traído numerosos medicamentos para ti durante años del señor Scott. Deberías estarle muy agradecida.
¿Es un negocio familiar?
Mi intención es esa, pero Peggy tiene otros planes.
Ah. No, me refiero a si lleva en su familia mucho tiempo.
La fundé yo. Cuando fui un hombre libre, vine al norte a intentar buscar las oportunidades que surgieron tras la emancipación.
Oh, ya veo.
Esa mujer es insufrible.
Bueno, al menos fuiste capaz de controlarte. Algo es algo.
¿De quién estáis hablando?
De la señora Kirkland.
Oh, es una mujer muy arrogante.
Te quedas corta después de su menosprecio hacia mí y mi negocio.
¿Pero qué te dijo? Hija, no es tanto lo que dijo, sino más bien cómo lo dijo. Y después hizo ese otro comentario.
Se trataba de sus propios nietos.
A veces Elizabeth es como es.
Vaya, ¿y cómo es?
Tiene sus preferencias.
Yo lo llamaría prejuicios.
¿Podemos dejar ya este tema?
Por mí, bien. No quiero volver a ver a esa mujer y mucho menos hablar con ella.
Bueno.
¿Bueno qué?
William muestra afecto por Peggy, así que puede que tengamos que volver a verla.
Peggy no querrá mezclarse con personas como ella.
Peggy está sentada justo aquí.
Tú te has deshecho en halagos con el doctor Kirkland y con su padre.
Pero no con su madre.
No tengo ninguna intención de juzgar a William por el comportamiento de su madre en una tarde.
Te puedo asegurar que será siempre así. Esa gente nunca cambia y solo irá a peor. A pesar de todo lo que he conseguido, jamás me va a respetar porque fui esclavo en este país y no hace tanto tiempo. Eso es algo que ella preferiría olvidar.
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Doncs ara mateix passen, són ja 3:15, passen 30 segundets, 31 de 3:15 del migdia i som dijous i el dijous vol dir que venen els impresentables.
Calent a l'aigüera ha arribat el moment de donar pas.
dos impresentables, en Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
Històries i cabòries dels impresentables, sí, sí, amb en Sergi i en Joan, però hem dit que al principi del programa hem dit que hi havia un guest starring avui. Qui tens al costat?
Bueno, avui
qui debuta els impresentables?
Avui presentarem un impresentable que el teníem per aquí i l'hem arreplegat i dic, bueno, anem a la conèixer. Doncs avui tenim l'última incorporació que hem fet en aquesta casa, com és en Jordi Fortià.
Jordi, hola, hola,
molt benvingut.
Quina sorpresa.
Que sorpresa.
Clar, hem de conèixer la gent que tenim aquí, vés a saber què ens pot sortir.
Estic molt content d'estar amb vosaltres, moltíssimes gràcies. Eh? Una invitació inesperada, però fantàstica.
Això ho diu amb un punyal a la mà.
Ah, exacte. No. Just hem anat a invitar a la secció més gamberra de la setmana.
Home.
Més enllà dels titulars de l'informatiu, perquè comencem el gambarrisme, el macarrisme, el comencem al punt de les 12 amb l'Ala Gine, però això és la secció més estripada. Quin diem estripada o arruixada de la setmana? Normalment portem un tema.
Sí.
No sé si avui, Joan, tens algun tema
especial. No, ja m'agradaria. El tema és Jordi Fortià.
Ai,
Jordi
mare meva. Mare meva.
Vine aquí a parlar.
Vine aquí a parlar. Jordi, aviam, els oients encara no han... Sí que t'han escoltat cada dia les notícies, el Next Vespre, com a segona veu, també amb el teu debut. Mm-hmm. Però el món de la ràdio...
Sí. No saben res.
Jordi Fortià i ràdio, sí.
Quina relació hi ha?
On te comença això? Quina relació hi ha?
Doncs va començar quan era molt, molt jovenet. Bueno, jo penso que devia tenir 16, 17 anys, una cosa així... que vaig començar doncs, a col·laborar en alguna ràdio, recordo Ràdio Sant Boi, i feia veus, tu, fixa't tu quina cosa, començar la ràdio fent veus, fent personatges.
Veus? Perquè,
veus, imitacions. Jo de nen ja imitava els professors a l'EGB, ja se'm quedava el registre de la veu de segons quin professor, que era carismàtic o tenia algun gest en particular, i no sé, això que tens aquesta facilitat que no saps d'on et ve, i d'allò, i escolta'm, i vaig començar la ràdio davant d'un micròfon fent imitacions, fixa't tu el que és la vida. Tots tenim un passat, eh?
Sí.
Home, vas començar per lo grande, perquè això bueno, de les imitacions...
Però això ho han fet tots els imitadors, han començat, tots parlen que començaven imitant els professors a l'escola.
Això sí.
Els grans imitadors.
Sí?
Sí.
Però el professor, que te sentís o que no te sentís, el professor, amb la imitació?
Te van enganxar alguna vegada?
Perquè jugaves
no.
Tant tu,
Te van enganxar alguna vegada?
Ara aquí penso, no. Bueno, vaig tenir un professor més ja endavant, que li agradava que l'imités, que era el senyor Ramon, i feia el senyor Ramon, que deia una cosa així.
Les criades.
Bueno, tu, Jordi, el que has de fer és maquillar-te quan surts al carrer, perquè jo sóc assessor d'imatge, jo treballo en el món de la comunicació, i jo sempre, quan assessorava el Suárez, quan jo era molt gran, tu, jo amb el Suárez l'he conegut, la transició, tu saps el que és la transició, no?
Sí.
La vas viure?
Jo sí.
Tu ets molt jove, Tu ets molt jove.
Home, sí.
Tu creus que la vas viure, no? Però jo li deia sempre... Tu, Suárez, quan sortia al carrer, es maquillava. Perquè a més, saps si et poden fer una foto per sortir una càmera allà i filmar-te? Però jo, els meus alumnes sempre els dic el mateix. Us heu de maquillar!
Li fèieu cas o no li fèieu cas?
Home, jo maquillar-me, què vols que te digui? A part, a mi doncs, no em perseguia cap càmera en aquell moment, ni ara tampoc.
El moment d'anar a la ràdio, tu te vas oferir com imitador o ells te van dir per què no fas imitacions? Com va anar això?
Això, bueno, perquè jo a veure, jo em vaig inspirar també, va haver una època que feien el Força Barça de l'Arús a la tele i imitaven a tots, el Cruyff, que molta gent es va inspirar amb aquest programa, quasi mític, no? Que era el Força Barça, i aleshores jo a casa vaig començar a practicar el Núñez, el Cruyff, i aleshores, bueno, com ho feia amb els amics i a les classes, doncs com va anar? Doncs com que jo estudiava comunicació també, doncs a la borsa de treball van dir, escolta, també busquen... I vaig fer un curs de doblatge, ara que recordo. Vaig fer un curs de doblatge i a la borsa de treball d'aquella acadèmia que vaig anar em va dir, mira, estan formant una productora i tal, busquen algú que faci veus a Ràdio Sant Boi, Ràdio L'Hospitalet, i vaig començar per aquí.
El Núñez i el Johan puntuaven... Quina puntuació tenien a les opos? Quins mèrits tenien?
Sí, bueno, automàticamente, si tienes calidad, entonces ganas. Pero una vez más, en un momento dado, tienes que poner el pie. Y si no marques goles, al banquillo.
Bueno, y marcar más goles que el equipo contrario, ¿no?
Sí, bueno.
La pelota también, ¿no?
Sí, automáticamente. Uau, el senyor Cruyff, eh? Jo li he tingut que apagar els peus, eh? Perquè, escolti'm, se'n van a Andorra a vendre lavadores, eh? Això és gravíssim, eh? Escolta, jo estava menjant un sàndwich, eh? I va venir la meva dona, escolta'm, Josep Lluís, que està el Cruyff venent lavadores. Uau, escolta'm, però això no es pot permetre perquè el soci no se'l pot enganyar. Qui sé, escolti'm, qui sé jo, és molt important el Barça.
Exacte. I inclús hi va posar uns llambordins.
Unos llambordines, exacte. Unos llambordines.
Però tu eres muy malo, Sergi. Porque tu me has hecho venir aquí. Oh, gratis.
Jordi, l'altre dia recomano't el programa de la Sotana.
Sí.
Van entrevistar...
El ràdio en directe que t'entra...
Que entra pel recte. Van entrevistar
Òscar García. Sí, Òscar García, que deia sí, que no era ell.
Que no era ell a qui anava això.
Qui anava això?
De
Tú eres muy malo.
De Tú eres muy malo, ah. i de l'entrenament. Sí. Li deia Ana Celades,
correcte.
En sèrio? El pobre Celades?
El pobre Celades, que després va anar al Madrid.
Al Madrid, exacte.
Traumatitzat per el que li va dir el Bengal.
Traumatitzat per el que li va dir el Bengal. I el de la Penya també va quedar al camp.
I a l'Òscar García.
També. Sí,
que jo recordo una bronca en ple entrenament a l'Òscar García.
Aquesta.
No, és que aquesta...
Aquesta bronca no anava per ell.
Anava per ell. Anava per Celades. Sí.
Ah, val, d'acord, és veritat, a l'Òscar. Vale.
Però esclar, l'Òscar, com que estava a primer pla, clar, tots l'han relacionat, que la bronca d'en Bengal anava per amb ell, i clar, l'enfoca molt amb ell.
Ah, doncs escolta'm, jo pensava, com tots, tots aquests anys, pensava que la bronca era per l'Òscar, és veritat.
Ha caigut un mite.
Ha caigut un mite, exacte.
Era per a Celades, la bronca. Porque entrenamiento hay que ser ritmo.
Sí.
Tú no.
I la Trus es deia, penso, la dona de...
Mi Trus, jo quiero mucho a mi Trus, porque es muy buena mujer.
S'estaven a Sitges, em penso.
Sí, s'estaven a Sitges. Sí. Era l'època que el Barça passava a Sitges. Després va passar a Castelldefels, en l'època del Ronaldinho.
El Castelldefels és la seu dels futbolistes del Barça. Sí, van tots allà, no sé per què. És el Ronaldinho, no?
Home, Ronaldinho és allò de sexo, drogues i rock and roll.
Bueno, el Romario ja. El Romario, abans, tu, el Romario ja anava allà a jugar al vòlei i es muntava les seves festes, no?
Sí, bueno, en Romario... que ho en Goicoechea, que havia jugat amb el Barça, no el de l'Atlètic de Bilbao, l'altre, en
Goicoechea. El que lesionava, no.
No, l'altre, sí, que havia jugat amb el Dream Team, ell explicava el cas d'en Romario amb Cruyff, que li deia això, diu, marca dos goles, ja te puedes ir de fiesta.
I ja els marcava, eh?
I ell deia, és que jo necessito salir, si no, no rindo. Diu, bueno, tu márcame dos goles i haz lo que quieras.
Sí, clar, mira, van arribar a aquest acord. Ara amb el Flick això no passa, eh?
No, amb el Flick no.
Només que triguis un minut a la reunió de tard,
no jugues.
Bueno, a mi m'agrada la disciplina, eh?
En Flick ja te l'has estudiat per imitar?
No, ostres, no.
I en Cobercí, que són els més imitats?
No, és que m'he quedat en aquesta època, m'hauria de posar el dia,
Jo veig, però ara actualment en Cobercí i en Flick són els que més imitats.
Però ara hem d'estar una mica no acollonidos, perquè si diu que en Jordi Fortià va començar a imitar profes del col·le, a l'equip de ràdio i tele s'estan jugant mini imitacions.
Correu perill, encara que estic molt rovellat, us ho haig de dir, tot això ho
el repte és
el repte abans de final de
temporada.
L'últim que fem, el penúltim.
Sí, el penúltim.
Doncs, a veure,
treballar-te com... alguna imitació
te donem temps, fins al mes de juny.
Mare meva.
Te donem des d'ara fins al mes de juny, mira si tens temps.
Sí.
Per poder anar a veure qui pots treure.
Doncs no sé si me n'en sortiré, perquè ja et dic...
No fa falta que siguin tots, amb un o dues ja en tenim prou, les veus que
vegis
més...
Hi ha dues coses, hi ha això i hi ha el carnet d'empordanès escalent, que també...
Te l'hem de fer, també te l'hem
de fer. I tant,
això sí.
Això és un test, eh?
D'acord.
De preguntes aquí en directe.
Això ho porta en Joan.
Em porto jo, i el test, el carnet d'escalent...
Són molt gamberres, les preguntes.
No,
són de cultura general.
Cultura general, escalenca.
És un trivial.
Escalenca.
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 Bueno.
Com ha anat, Jordi? L'escala la coneixies ja tu d'abans?
Jo he vingut sempre... Jo, a veure, fa 4 anys que visc a Camallera. Mm-hmm. Fa, definitivament visc a Camallera.
I, bon lloc.
Sí, sí, i a l'Escalà he vingut tota la vida, sí, moltes vegades. Els meus avis eren al Port de la Selva i l'Empordà sempre ha sigut com la meva segona casa. Bueno, ara és la meva primera casa, I fixa't tu les voltes que dona la vida que estic treballant a Ràdio L'Escalà i a Canal 10 Empordà, fixa't tu, I l'Escalà la coneixia de venir aquí a la platja a l'estiu i sí, sí.
Joan, us anem envaint, els que no...
Jo veig.
Els pixapins, estem per tot arreu.
Els pixapins post-pandèmia?
Exacte.
Sí.
Post-pandèmics?
Però jo estic reconvertit, Jo ja... Escolta'm, jo a Barcelona no hi tornaria pas.
Farem la manifestació... Sí. Amb pancarta. Aquí, que digui, no volem Aliança... veïns que siguin pixapins.
Aliança Escalenca.
Aliança Escalenca. No volem veïns que siguin pixapins.
Exacte.
No. Però coneixies, abans d'entrar aquí a la ràdio, si coneixies alguna cosa que hi havia, que existia a la ràdio?
Sí, això sí, ho coneixia, sí. Però no sabia bueno, que era un equip tan professional, tan bo, de veritat us ho dic,
Ara, pla.
Bueno, a veure, jo a les instal·lacions no havia entrat mai, jo sabia que hi havia una ràdio, una tele, però així directament i coneixos a tots, no, clar, i us amb l'enhorabona.
Quan els botons van bé, són bon equip.
Sí.
I tornant un xic enrere, després de les imitacions i tot això, vas fer alguna cosa més a ràdio o se va acabar aquí?
A la ràdio, doncs, home, imitava el senyor Ramon, que és aquest professor, en una ràdio que es deia Ràdio Espanya, que després va desaparèixer, i després què feia més? Doncs, home, posava veus a falques publicitàries, per exemple, jo tenia un professor de màrqueting que treballava a xupa-xups i clar, doncs mira, en els descansos a les classes doncs alguna vegada li havia fet algun cosa i em va donar feina, mira, això de les imitacions t'obre les portes, ara que estic pensant. I hi havia una falca de xupa-xups que feia diversos personatges seguits, ara que recordo. I bueno, i escolta'm, i també vaig provar de jovenet el tema del teatre amateur, i fixa't tu, per això, per les imitacions també em va servir, jo penso, per entrar a la Cubana, saps, la companyia de la Cubana?
Sí, també vas estar a la Cubana.
Vaig estar un any i pico.
Carai.
Sí, perquè el director em va fer una prova.
Sí. Amb Millán.
Exacte, i li agradava molt que canviés de veu i canviés de personatges, sí. I vaig estar al Tívoli en una producció que es deia Una nit d'òpera. Això estem parlant de l'any 2002, o sigui que ja ha plogut. Vaig coincidir...
Amb qui vas coincidir?
Amb el Chiquili, l'actor que feia de Chiquili 4.
Sí, amb el David Fernández.
Aquest sí. que llavors no era el conegut. Vull dir, ell va estar en aquella producció i després se'n va anar amb el Buenafuente. Uh-huh. Però estàvem... Ell el vaig conèixer allà, el Tívoli, i estava també la Mònica Pérez, que també se'n va anar amb el Buenafuente, que es va fer també coneguda, i qui estava més?
En Santi...
No, el Santi Millán ja no hi eren.
I en Corbacho.
Ja havien marxat feia temps.
Perquè van marxar junts, en Corbacho.
Sí, després de Cegada d'Amor van marxar. Crec que van marxar després de Cegada d'Amor. I res, va ser una experiència molt bona. I, bueno, i tot bé per això de les veus, perquè a ell li agradava que fes... Ara escolta'm una cosa, a veure, fes-m'ho en pluma. I jo pensava, mare, jo ara en pluma com ho faig, això? No, escolta'm, i em deia, no, natural, escolta'm una cosa. A veure, escolta'm una cosa. Nosaltres aquí no fem teatre, m'entens? Nosaltres fem teatre, natural. Natural!
Era molt exigent, com a
director? Home, sí, era exigent. És un home que molt, molt, molt creatiu, amb les idees molt clares, i a veure, és el pare de la Cubana, vull dir, tots els muntatges surten d'ell, saps? I és un professional com la Copa del Pino, sí, però els assajos és exigent, sí. És exigent.
Jordi? Sí. Ho ja ho tenim d'allò, ho deixem aquí.
Ho deixem aquí, i tant.
Pilles el repte. Sí. Ara passem als informatius. Moltíssimes gràcies per...
El tornarem a escoltar, els informatius.
El tornarem a escoltar, els informatius.
A tu.
Per la nostra...